Mine must be the shame. You want it darker. We kill the flame.
Sona Leonard Cohen. Aquest és el seu testament musical, disc que va aparèixer just abans de que Muse deixés l'any 2016. Parla de la foscor, parla de la mort. Una miqueta el tema que ha fet seu també Carles Porta. Ell és periodista, director, productor i guionista, i en la seva trajectòria ha demostrat tenir una mirada i un estil propis que connecten amb lectors, oients i televidents i espectadors. La seva història comença l'any 96-97, quan és enviat a treballar de periodista, de redactor a TV3 a Lleida, i l'envien a investigar coses estranyes que passen en una muntanya que es diu Tor, pràcticament tocant Andorra, a la vessant catalana, i que hi han passat coses realment, com dèiem, estranyes. 3 assassinats, i la gent té com un cert temor, una certa por cap a aquest lloc. I ell se n'hi en va i comença a investigar. I aquí comença la seva carrera, diríem, professional i una miqueta a la seva missió creativa, també. El tenim a l'altra banda del fil telefònic, i estem molt honorats i molt contents de tenir en Carles Porta avui aquí, el de Farafar. Bon dia, Carles.
Hola, bon dia.
I gràcies per atendre'ns, que sabem que t'has de posar a gravar un nou capítol per Crims, la sèrie de moda, no, diríem?
Sí, bueno, vaig una mica pillat, que diríem. Sí, no, bueno, ara el gravo per la ràdio. Ahir vam emetre un altre capítol per la tele, que va tenir un resultat d'audiència espectacular, i estic bastant al·lucinant, però bé, molt content, la veritat.
Escolta, com t'ho fas? Com vius ara mateix entre els podcasts a la ràdio, el programa de ràdio, la televisió, família, etc. Tu dius que vas una miqueta pillat. És suficient la paraula pillat per descriure el teu estat d'ànim ara mateix?
No, la veritat és que no. Estic histèric.
Histèric.
Vaig de puto cul, amb perdó per l'expressió. Però, en fi, les coses venen com venen, i en aquests moments, està venint així. Ha coincidit tot alhora, i anem... És clar, corregir aquests guions, editar aquests capítols és molt complicat, és molt difícil, requereix molta feina. Arribar a aquest nivell de detall que arribem nosaltres... Vol dir moltes hores de dedicació. Bueno, però en fi, el resultat acompanya i això em fa feliç.
Escolta, com fas per baixar les revolucions?
No puc, tio.
No pots.
No puc. Tinc por que el meu cos em digui prou i em foti una hòstia. No. Però espero que no sigui així. A veure, el de la tele s'acabarà d'aquí 3 o 4 setmanes. Jo crec que en 3 o 4 setmanes podem respirar una mica.
Recordem, en Carles Porta va treballar amb un 30 minuts aquest programa, diríem, no només emblemàtic, sinó de referència en l'àmbit televisiu de tot l'estat espanyol, programa d'investigació d'actualitat, sobre uns misteris, uns crims que succeïen, en aquest cas, a un poble de muntanya, d'alta muntanya, al Pirineu català. A partir d'aquí comença, doncs, una investigació que va aprofundint i acaba escrivint-ne un llibre. I arrel del llibre en fa un podcast radiofònic, i a partir d'aquest podcast funciona molt bé, tot això amb una vintena d'anys, passen 20 anys en tot això, i fa el programa Crims, que es converteix en un autèntic programa d'èxit, en aquest cas a Catalunya Ràdio, però l'escolta gent arreu de l'Estat, fins i tot, i d'aquí salta a la televisió amb un programa que es diu també Crims, a la televisió, i que es pot veure a TV3 a la carta, des d'on vulguis. En qualsevol cas, el programa, el que fa ell és reproduir una sèrie d'investigacions entorn a successos, a la crònica negra, i ho fa, novel·lant-ho, donant-hi un punt, estaríem parlant de novel·la de no-ficció, de relats de no-ficció. Tu, o sigui, el teu referent iniciàtic és Truman Capote?
Bueno, m'agrada molt que utilitzis aquest terme de la no-ficció, perquè l'utilitza molt poca gent i a mi és el que m'agrada més. O sigui, m'hi sento molt més còmode que no pas amb True Crime i d'altres, no sé, termes que s'utilitzen, que són més genèrics. Crec que novel·la de no-ficció, literatura de no-ficció, és molt més apropiat. Home, Truman Capote era molt bo. Òbviament, no sé, la sang freda és un referent que a més, això que és una delícia, me l'he llegit 3 vegades, però a mi m'agrada més Norman Mailer. I sobretot la canció del Verdugo. Però encara m'agrada més Josep Maria Espinàs, la seva prosa, la seva manera de descriure, la precisió dels adjectius, la precisió de les descripcions, la senzillesa. Això és una mica el que m'atreu més.
O sigui, literàriament, pel que fa a l'estil, agafes Josep Maria Espinàs, però en cap cas els continguts, no? O sigui,
No.
Els continguts estan en la vida real, no?
Exacte. És la manera de narrar. Va ser que vivim en una societat, no d'ara, de sempre, molt, diguéssim, molt mediatitzada i que es mou en modes i es mou en termes i Truman Capote va crear o va ser el primer que va popularitzar un estil, una manera de narrar la no ficció i a partir d'aquí tots li donen voltes a Truman Capote, però jo crec que Norman Mailer va fer una feina excepcional, per exemple.
Molt bé. Escolta, amb què gaudeixes més? Amb la televisió, vas començar amb la televisió, de fet. Després va venir la literatura, després va venir la ràdio. Ara ha vingut televisió, però també hi ve literatura, perquè estàs passant a paper tots els crims de la ràdio. O sigui, treballes els tres gèneres. Amb quin t'ho passes millor?
És curiós. Mira, jo et diria que la tele és el mitjà que et dona un resultat més potent. La televisió és resultat. La ràdio és màgia. I creativament jo crec que em sento més còmode escrivint, perquè no he de discutir amb ningú. I som la pàgina i jo. I allí és quan t'has d'entregar més, no? També és més exigent. És més difícil construir una bona frase que ensenyar una bona imatge. Però, bueno, a tot arreu m'ho passo bé. La veritat és que sóc un privilegiat.
En Carles Porta, de la Crònica Negra, és producte d'una casualitat d'aquest any 96-97 a Lleida o és producte també doncs, d'un interès que ja va cultivar de petit? A tu t'agradaven els successos quan eres més petit, més jove? Agafaves els diaris i llegies la Crònica Negra?
És producte de la casualitat. Jo, quan vaig començar a treballar al diari Segre l'any 84... perquè ja tinc una edat, en aquella època havies de fer de tot. Si jo sempre dic que el periodisme més difícil i el que t'ensenya més és el periodisme local. O sigui, és molt més difícil el que feu vosaltres de far a far que no el que fan al New York Times. I crec que, bueno, pues amb el periodisme local has de fer de tot. I em va tocar de tant en tant fer successos. I mira, una cosa et porta l'altra. Després a la tele jo vaig fer de tot. A TV3 jo vaig entrar l'any 90 i vaig fer de tot. El que passa és que, mira, vam fer Tor em va atrapar, al cap de 8 anys vaig fer el llibre va créixer una barbaritat, encara està creixent ara. Una cosa et porta l'altra. No hi ha un camí predeterminat ni una vocació particular. A mi el que m'agrada és explicar històries. I en aquest cas, les històries negres són històries que tenen tots els elements d'una bona història. Grans personatges, personatges extrems, situacions extremes, que si ho fas ordenar bé, endreçar bé i explicar bé, doncs a la gent l'enganxen i s'ho passen bé.
El que un es troba quan agafa, per exemple, tots els podcasts, en aquest cas, mira, anem a fer una miqueta doncs, de publicitat d'una altra ràdio, és que aquí ens agrada molt la ràdio. Treballem aquí 5 persones en ràdio, però és que, a més, som grans seguidors de la ràdio i, per tant, doncs, valorem quan es fa bé la feina. En aquest cas, a Catalunya Ràdio, doncs, un pot escoltar els podcasts del programa Crim i un se n'adona doncs, que tots aquests crims els va llegir les notícies, que els va veure a la televisió, que els va seguir en el seu moment. Alguns casos, doncs, el crim de la bibliotecària, doncs, de Setmanat, l'Helena Jubany, el crim del carrer Sant Aló, Bellvitge, no? aquell doble assassinat a Bellvitge, la fugida dels interns de la presó de Lleida, l'Arnau de Vilanova, el crim ara que s'està jutjant a Barcelona de la Guàrdia Urbana. O sigui, tots són ultraconeguts i el que fem és endinsar-nos-hi de ple. Les teves investigacions t'han portat algun mal de cap?
Bueno, sempre. Quan xafes, quan camines segons per quins terrenys, sempre xafes algun ull de poll. I això, pues, es nota. Però, bueno, forma part de la feina. No et puc dir en absolut, ni que em senta amb por, ni amenaçar, ni res de res. El que passa és que, òbviament, pues, toques temes i toques gent pues, que se senten incomodats, se senten incòmodes, que voldrien que hi hagués silenci, i algun s'emprenya, però bueno, mira, és allò que diuen, dos penyes. Mm-hmm. S'emprenyin i es desemprenyin. Mm-hmm.
Amb quin és el material que treballes més?
Bueno, a veure...
Investigues?
Intentem utilitzar de tot, perquè no n'hi ha mai prou, Però intentem utilitzar sentències, intentem utilitzar els materials de la pròpia policia, les diligències, totes aquestes coses, i és molt complicat. La veritat és que necessitem tota mena de material perquè la cosa funcioni.
Com es guanya un periodista de confiança de la policia?
Aquí hi ha dos parts. Aquí hi ha dos parts. Si la policia entén que el que tu faràs és bo per ells, normalment accedeix fàcilment a explicar-te les coses i a deixar-te informació. Si la policia intueix que els deixaràs en evidència, doncs és molt difícil. Jo crec que sí, la meva feina no està tant en guanyar-me la seva confiança, que una miqueta també, sinó en explicar bé les històries. Jo no vull presumir d'investigació, perquè en aquest cas no estem fent tant periodisme d'investigació, sinó que prefereixo presumir de narració. Tu ara deies fa un moment que estem tractant casos que tothom ha conegut alguna vegada. Clar, nosaltres, en aquest cas, el que fem és tornar-los a explicar, però amb una mirada diferent, amb una perspectiva diferent, que ens dona el temps, que ens dona el tenir tot el material i poder-lo explicar sense presses. Jo crec que aquesta és la nostra major virtut.
Escolta, jo te volia preguntar, tu treballes sobretot en l'àmbit de la gran Barcelona, per dir-ho d'alguna manera. T'ha arribat alguna oferta per ampliar el teu radi d'actuació, per exemple, a tota la península, explicar crims també succeïts, no sé, per exemple, explicar el crim de Puerto Rico, per exemple?
Sí, estem a punt de firmar un contracte amb una plataforma important per fer coses grans, però te demano que no apretem més per aquí, perquè
fins
que no estigui firmat no em crec res.
Ja.
I no m'agrada parlar-ne, però sí, segurament farem una cosa més gran.
Escolta, el podcast és el format total? O sigui, ara parlaves del true crime i totes les sèries que es fan i documentals a través doncs, de Netflix, HBO, Movistar, el que vulguis. Però el podcast és el format total? O sigui, anar-te'n a dormir, anar-te'n a caminar i posar-te que algú t'expliqui aquesta història amb aquesta veu ben gravada, ben postproduïda, o anar-te'n a dormir que t'escoltin a cau d'orella doncs, una història que et fa estar ben, paradoxalment, despert, això és insuperable?
Hosti, noi, home, no sé, aquests termes són molt grans, però la veritat és que potser sí, que és ara mateix un dels formats més grans i amb més possibilitats que hi ha. Sí, a mi m'ha sorprès els èxits dels podcasts, no només meus, sinó en general, però segurament la gent cada vegada el descobreix més i probablement sigui un dels sectors amb més possibilitats de creixement, perquè com tu acabes d'explicar, el consum és tan personal, tan fàcil, tan lliure, que el fa un format, bueno, no sé si total, però molt, molt, molt potent. No, sí, la veritat és que és molt interessant.
Escolta, digue'm un crim que no hagis pogut tocar. encara, que no hagis pogut treballar.
N'hi ha molts. No puc anar d'un en un perquè n'hi ha molts. Ja, no ho sé, a més és que els tenim a la llista. Si no els hem tocat, tard o d'hora els tocarem. A més, ara tinc dos reptes a l'hora de triar crims. Que tinguin molt bona trama, uh-huh. perquè hi ha crims que són esgarrifosos i que tenen fins i tot moltes víctimes o jo què sé, criminals molt peculiars, però que la investigació es va acabar de seguida. Llavors, com a relat, no funcionen, no tenen una narració interessant. I aquest és un repte. I l'altre repte és trobar dones criminals. És a dir, casos en què les dones matin, ja sigui pel fet de delinquir gratuïtament o amb poc senderi, o, sobretot, els que m'interessen més, dones que defensant-se han hagut de matar. Perquè és una cosa que penso que pot ser molt interessant d'explicar, també. Com amb una dona se li acaben enflant els ovaris i ha d'arribar a matar. És un relat que m'agradaria explicar de tant en tant.
Em vas tractar un que era, diríem, la senyora Matallalles del Plan Boet a Mataró, però, bueno, i més, eh? Escolta, Susqueda, el crim del pantà de Susqueda, aquest no es pot tractar perquè encara està sota, no secret de sumari, però encara s'està treballant, s'està investigant, no s'ha resolt aquest cas?
Doncs no, perquè no s'ha resolt.
Potser és el cas que més m'ho ha impactat els últims temps, no? Per quin mòbil té, no?, aquest assassinat terrible.
Mira, dos coses. Una, estic fent un documental sobre Susqueda.
Mm-hmm. Carai, tu, crec... quin far de primícies avui.
Sí, noi, sí, la veritat és que sí, eh? Sí, no ho expliqueu gaire, que se m'emprenyaran les que m'han entrevistat fins ara. Però bueno, va, la veritat és que sí, estem fent una cosa sobre Susqueda. El que no sé és quan la emetrem. Mm-hmm. Ja ho veurem. El propi cas marcarà els calendaris i els tempos. I per una altra banda... A mi m'agrada fer casos que ja estan jutjats justament perquè pots agafar perspectiva, perquè si no és molt complicat. I amb el cas de Susqueda, jo crec que els Mossos d'Esquadra, tot i que han fet una investigació magnífica, no han tingut fàcil. És molt difícil resoldre el cas de Susqueda. I ja veurem com acabarà o deixarà d'acabar. I el cas de Susqueda és una cosa... terrible, que és, d'una banda, la bondat absoluta, és a dir, dos xavals joves que se'n van a passar un cap de setmana a Susqueda, i d'una altra tens la maldat absoluta, que és que no saps qui els ha matat. Quan li podem posar cara a un assassí, la cosa canvia, si no li podem posar cara, és terrible, perquè pot ser qualsevol. I això és el que es congrega a Susqueda. A més, amb un entorn increïble, perquè allò és com un tor, però amb pantano.
Mira, nosaltres emetem per Eivissa i Formentera, i després online per qui mos vulgui escoltar, que mos sent gent de fora també, però som la ràdio d'aquestes dues illes. Escolta, Eivissa encara, però Formentera és una comunitat petita, no hi ha hagut mai cap gran crim. La gent ho veu com molt lluny, no?, tots aquests crims que de vegades doncs, llegim a la crònica negra dels diaris o veiem a les televisions, però que no poden passar mai aquí fins que passa, no? Això deu ser la sensació que deu tenir molta gent amb les que deveu haver tractat en segons quin crim. Després de tants anys treballant en aquest tema, creus que existeix el mal?
Sí, rotundament. I no ho crec només jo, eh? Ho creu molta gent que ja ha tractat molt més que jo. Sí, jo crec que hi ha gent dolenta. Jo crec que el mal existeix i hi ha gent molt malparida. Mira, i la putada és que et creuis amb algú d'aquests i no tenen empatia, no tenen sentiments. El que passa és que vés a saber per què, no? Això es produeix. Però jo crec que sí, que el mal existeix.
Estem acabant de parlar amb en Carles Porta, ja l'acomiadem. En Carles Porta és el director, guionista, autor doncs, de Crims, aquesta sèrie televisiva que té tot un llarg historial darrere en l'àmbit radiofònic i de literatura. Ja per acabar, ara que parlàvem del mal, aquests programes de no ficció de la crònica negra... tenen el perill d'incórrer doncs, amb una certa frivolització, amb una banalització del mal, aquest entreteniment per a l'entreteniment, el pur entreteniment per a l'entreteniment. L'altre dia llegia un fil a Twitter on la gent comentava doncs, el cas de l'Helena Jubany i era des d'un punt de vista d'entreteniment. No hi havia cap, en cap cas doncs, cap empatia, no? Tots els comentaris anaven en plan, hòstia, que bo el programa i tal, però no hi havia cap... hòstia, però com va passar això, no?
Sí, sí que hi és aquest risc, però això és inevitable. Sí, això és inevitable. Com ho fas? L'única possibilitat, i tampoc, seria no fer-ho. És a dir, que no existís ningú explicant res. Si ningú expliqués res, no estaríem a la foscor absoluta, no? No ho sé, jo sempre dic el mateix. Jo explico una cosa, com la interpretes tu, també és culpa meva.
No.
Jo intento posar-hi la major responsabilitat, un gran respecte, intento deixar moltes coses entre línies, i en el cas de l'Helena Jubany, per exemple, que seran els dos últims capítols de la sèrie de televisió, crec que fem unes aportacions molt interessants. Però,
I clar,
com ho interpreti la gent i quin ús en facin, no ho sé, noi, a mi se m'escapa.
Ja.
És com... A veure, igual un dia es comença a fer i em semblarà relativament bé. És com que cada vegada que hi hagi un assassinat es condemni el fabricant de la pistola.
És un d'aquells casos, Helena Jubany, en què la realitat supera amb escreix la ficció, o sigui, d'aquestos que ens van deixar tots... a cor presos amb el cor a la mà. Moltíssimes gràcies.
Doncs, no us perdeu els capítols que farem per la tele perquè aportem coses noves i crec que la gent li farà una mica.
Moltíssimes gràcies a Carles Porta per el teu temps i et deixem anar a gravar un nou Crims que escoltarem amb molt de gust, en aquest cas, a la ràdio. Gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres i gràcies per la introducció, que ha sigut molt maca, i sobretot amb la cançó del Cohen, que és una preciositat escollida pel Sergi Cotillas. Moltes gràcies.
Gràcies a tu, Carles. Bon dia.
Gràcies.